Júlia Salander serà l'encarregada de fer la xerrada central d'aquest 8M Dia Internacional de les Dones. Politòloga, analista de dades i activista feminista a xarxes socials compta amb més de 180.000 seguidors a Instagram i 170.000 a TikTok. Salander ha publicat el seu primer llibre, Tu argumentario feminista en datos, 150 razones para combatir el machismo, on analitza la situació actual del feminisme a través de dades que mostren la desigualtat que patim encara avui dia les dones en aspectes com l'educació i la sexualitat al mercat laboral i també les pressions estètiques. Precisament sobre aquest tema parlarem el pròxim 6 de març amb ella sobre tot el que envolta el cos de les dones i la pressió estètica que s'hi exerceix. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Rocío, moltes gràcies.
En primer lloc, per començar a contextualitzar una miqueta i aterrar aquests conceptes, com definiries la pressió estètica i quin impacte té en la salut de les persones? Perquè realment té perills, no? Voler arribar a aquesta perfecció que ens imposen des de la societat.
Sí. O sigui, per mi la pressió estètica al final és com una pota més del masclisme, però com no és tan directa, és més subtil, costa més identificar-la. O sigui, al final una agressió, ja sigui física o sexual, és una cosa que veiem de forma molt ràpida, perquè és tangible. En canvi, la pressió estètica supera d'una forma, això, com sutil. El sistema d'alguna forma ens genera inseguretat, ens crea cert tipus de necessitats. I jo sempre ho dic, o sigui, la pressió estètica és un sistema que t'enfonsa l'autoestima per vendre't molts productes i assegurar-te que amb aquests productes podràs resoldre els problemes que t'ha creat el mateix sistema. És a dir, quan mirem les dades d'operacions estètiques, ja sigui d'àcido hialurònico, botox, tot el tema de l'skin care, o sigui, al final tenim tota una societat obsessionada amb l'estètica i, a més, totes operant de la mateixa forma. O sigui, jo ho penso, per exemple, quan ens maquillem, totes ens maquillem igual. Ens fem el mateix contouring, ens posem el mateix eyeliner, ens volem agarrar els mateixos llavis. O sigui, fins a quin punt és lliure que totes vulguem el mateix? O sigui, quan tu veus que la meitat de la humanitat està decidint exactament el mateix, jo sempre poso en dubte la llibertat. Perquè quina casualitat que totes volem els mateixos llavis. Uh-huh. Aleshores, la pressió estètica, per mi, sempre ho penso com... És un dels temes en els que anem a pitjor. Jo intento ser optimista, sempre que faig la divulgació o el meu activisme, intento ser optimista per llançar un missatge positiu. És a dir, identifiquem la violència, però també hem de pensar en positiu, perquè si no, nos venimos abajo i això no pot ser. Però en temes de violència i sobretot de pressió estètica, penso que anem cap enrere. L'altre dia veia el 324 un reportatge sobre nenes que amb 10 anys tenen dermatitis persistent perquè es posen retinol a la cara. Nenes de 10 anys. Mm. Això és la pressió estètica. Una nena de 10 anys tingui la necessitat de posar-se 10 productes diferents a la cara amb 10 anys. Això, per mi, és l'exemple perfecte quan algú em diu què significa la pressió estètica. Això. Una nena de 10 anys obsessionada amb l'skincare.
De fet, és una pressió que no s'acaba mai, no? Tu, a través de les teves xarxes socials, amb algun vídeo ho has expressat. És una perfecció que mai arribem a assolir. Ni tan sols aquestes dones, no?, que tenen aquest cos i aquesta bellesa, que són les que s'assemblen més, podríem dir, al cànon de bellesa que ens imposa la societat, tampoc estan satisfetes del tot, no? És un bucle continu de culpa i de pressió contínua d'arribar a una perfecció que és que, a més, sembla que mai arribem.
Exacte, jo ho penso molt. O sigui, siguis com siguis, tindràs una pressió brutal. Si no encaixes en el cànon de bellesa, òbviament el sistema t'aparta i t'estigmatitza perquè tens una cara o tens un cos que no s'adapta al que han dissenyat per tu. Però en el cas de les dones, que sí que encaixen en aquest cànon de bellesa, que tu des de fora penses, uau, si ets guapíssima. Saps com quan veus actrius o models que s'acaben operant i tu com des de casa penses, per què t'estàs fent tot això si ja ets guapa? Doncs aquestes dones, que tu les veus i dius, vale, són guapes, estaran superfelices amb el seu cos. És mentida, no estan felices. També tenen aquesta pressió de mantenir-se guapes. Aquesta pressió per no envellir. per mantenir-se en aquest estatus i encara així encara té mínima seguretat i tu estàs pensant com pot ser si estàs encaixant en el cànon. Però és que és un cànon que és impossible arribar-hi, perquè ja l'han dissenyat de tal forma perquè sempre vulguis arribar a un lloc que no arribaràs mai.
Quins són els factors, precisament, que contribueixen a aquesta pressió estètica a la nostra societat, en concret a les dones?
O sigui, jo penso que ara mateix les xarxes socials tenen un altaveu i una responsabilitat molt gran. O sigui, quan pensem en quins són aquests elements de transmissió de la pressió, jo penso automàticament els filtres de TikTok i els filtres d'Instagram. O sigui, que tu puguis canviar la teva cara, canviar la teva pell, que no se't vegi cap arruga, cap gra, cap taca, que canviar la teva forma del nas, dels ulls, i acostumar-te a veure't d'aquesta forma, o sigui, això ja està com demostrat, que hi ha moltíssimes clíniques estètiques on les adolescents ja van directament amb el filtre d'Instagram i els hi diu, jo vull exactament tenir aquesta cara. Aleshores, això em sembla superperillós, perquè tu ja t'has... O sigui, el que et sembla estrany, el que rebutges, és veure tu de forma natural. Jo crec que podem empatitzar, potser jo al final tinc 30 anys, òbviament he vist els filtres de TikTok, però els he vist ja sent adulta, no tenint 14 anys. Jo no sé si he estat a mi, amb 14, 15, 16 anys, poder alterar la meva imatge d'aquesta forma. Però empatitzo molt amb temes del maquillatge. O sigui, quantes noies de la nostra generació no podien ni sortir del carrer sense maquillar-se? Perquè es veien al mirall i veien la seva cara i deien, uau, aquesta no sóc jo, o no em reconec, o no vull que la gent em vegi amb la meva neta, recient lavada. Jo crec que això és el que els hi passa a moltes nenes, però amb els filtres de TikTok. Clar, la solució no és maquillar-te. La solució és posar-te àcido, posar-te i fer-te mil coses a la cara. Aleshores, per mi això és com de les eines per transmetre tota aquesta pressió.
De fet, per exemple, a banda de les xarxes socials i d'aquests filtres, cada cop veiem més anuncis a la televisió sobre aquestes clíniques estètiques i sembla que cada cop la gent que acudeix a aquestes clíniques és més jove.
Sí, totalment. I jo ho penso. O sigui, al igual que està prohibit els anuncis de tabac, abans sí que hi havia anuncis de tabac, ara ja no. Per què? Perquè des de l'Estat van entendre que això era perjudicial per la salut. La pressió estètica és el mateix. Es va fer molt famosa la campanya aquesta d'operacions de pit a Madrid, que hi havia com una lona gegant que anunciaven operacions de pit i bueno, va haver molt rebombor a les xarxes. Per mi és el mateix. O sigui, per mi aquests anuncis estan directament mermant la nostra autoestima i la nostra salut mental. I al igual que es prohibeixen els anuncis de tabac, s'haurien de prohibir els anuncis d'operacions estètiques, que a part em fa molta gràcia perquè t'ho pinten com a medicina estètica, que per mi és com un oxímoron. O sigui, una operació estètica és ficar una persona sana a un quiròfan. I una persona sana entrant a un quiròfan és molt estrany.
Creus que aquesta pressió estètica afecta també els trastorns i els problemes d'alimentació com l'anorèxia o la bulímia?
Totalment, totalment. O sigui, al final tot està molt vinculat. Una pressió estètica molt elevada, especialment en les dones, és la desnutrició. Jo ho penso molt quan em diuen no, és que els homes també tenen pressió estètica. Clar que sí, òbviament. Principalment la pressió estètica que tenen els homes és quedar-se calvos. I després, òbviament, doncs, ser gimbrós. Però clar, quan tu analitzes el cànon de bellesa, el cànon de bellesa en els homes és estar forts. Que vulguis que no, hi ha un punt d'estar sans, que sí que et pots obsessionar, i sí que pot arribar a ser un problema. Però en les dones, el nostre cànon és estar desnutrides, és estar dèbils, és estar fràgil, és no alimentar el teu cos. I, òbviament, d'aquí els TCAs. O sigui, per què, quan parlem d'anorèxia, quan parlem de bulímia, principalment parlem de dones. És que més del 90% de les persones amb anorexia i bulímia són dones. Aleshores, aquí hi ha un problema social. Jo ho penso molt. En un món feminista no hi hauria ni anorexia ni bulímia. Que potser dit així és com molt fort, però pensa-ho. O sigui, si no estiguéssim en una societat obsessionada amb l'extrema delgadès, aquestes malalties no existirien perquè són malalties socials. Si no fóssim socials, veuríem en les dades tant homes com dones. Quan només veiem dones, o sigui, quan veiem malalties, en aquest cas malalties que estan relacionades amb la salut mental, que només afecten a les dones, jo aquí em faig moltes preguntes i penso, vale, quant de tot això és social? I jo crec que en aquest punt, molt. I més, per exemple, quan veiem ara les nenes, quina és una de les referents de les nenes? Ariana Grande. Uh-huh. Aquesta noia, quan ha fet tota la promoció de la pel·lícula de Wicked, que està profundament desnutrida, per mi això fa molt de mal. Molt, molt de mal.
Totalment.
Perquè jo crec que ja havíem superat aquest moment dels 90, de les hipermodels super, super, super primes, que estava com molt de moda, em sap greu dir-ho així, però una imatge de dones profundament esquelètiques. I jo crec que això està tornant i em fa una mica de por, la veritat.
Aquesta pressió estètica ens afecta a totes les dones, de totes les generacions, de fet. Creus que és una qüestió que no diferencia de classe social?
Uf, és complicada, aquesta pregunta. O sigui, jo crec que abans la pressió estètica sempre estava molt relacionada amb la idea d'envellir. O sigui, tu abans, quan t'imaginaves una operació estètica o t'imaginaves una dona operada, t'imaginaves una dona de 40 cap amunt. Perquè el que hi ha darrere d'aquesta operació era no vull que es noti que estic complint anys. O sigui, el del meu cos no s'ha de notar que estic viva, bàsicament. Però clar, això ara ha canviat molt. O sigui, quan una nena de 18 anys es vol posar hialurònic als llavis, no està pensant en envejecer. Està pensant en una idea de bellesa molt, molt, molt nociva. Aleshores, clar, a nivell de classe social, abans sí que hi havia un eix de classe molt gran, perquè les operacions estètiques eren molt concretes, es feien en llocs molt concrets i eren molt, molt cares. Ara mateix s'ha democratitzat. O sigui, tu pots anar a una perruqueria i en una perruqueria et poden posar ácido hialurónico, que és il·legal, però passa i succeeix. Aleshores, clar, amb la democratització de l'ácido hialurónico, jo crec que ha traspassat aquesta barrera de classe que potser abans sí que existia.
Tu que ets activista a través de xarxes socials, et seguim moltíssim. Com podem utilitzar les xarxes socials en positiu i acabar amb tot aquest foment d'un cos perfecte, d'aquests filtres? Com podem utilitzar aquestes xarxes per reivindicar precisament que totes som perfectes com som, que tots els cossos són vàlids, que podem anar a comprar el pa sense maquillar i no sentir-nos malament? Com podem ajudar, sobretot, a les generacions més joves?
És molt complicat. O sigui, jo, a nivell, a títol individual, jo el que intento fer és no sortir maquillada als vídeos, per exemple, o als podcasts, o com en els moments de més exposició, intentar mostrar-me pues, tal qual soc. En el meu cas, per exemple, jo no em depilo, i ara perquè és hivern i ningú se n'adona, però quan arribi l'estiu i porti tirants, la gent veurà que tinc pèls a les aixelles, tinc pèls a les cames, i per mi això és fer activisme. O sigui, per mi decidir no maquillar-me és un acte polític, perquè per mi només fàcil és maquillar-me, tot i que em costi temps, perquè òbviament tothom vol encaixar en el cànon, i és revolucionari dir, tot i que tingui aquest impuls de voler veure'm guapa, perquè és una merda, ens han ensenyat que veure'ns guapa és això, decideixo activament no voler ser guapa o no voler estar guapa. Això per mi és fer activisme. I és un activisme que potser jo tinc més repercussió i a mi em veurà molta gent, però potser qualsevol persona és un petit acte d'activisme que ja estem fent. I aleshores normalitzem veure una dona amb pèls o veure una dona la cara neta, que se'n va a la feina. O sigui, per mi això és revolucionari. Jo miro totes les dones a la feina, a la meva feina, i penso, uau, totes van maquillades. i sembla que estiguin a la 080 i dius, estàs a l'oficina. O sigui, hi ha una pressió estètica molt, molt, molt gran. Aleshores, per mi, aquests microactes, que potser no estàs salvant el món, però sí que estàs patint al carrer dient, jo soc així. I després penso que els homes no tenen tot això. O sigui, un home s'aixeca, es fa un cafè, es renta la cara i marxa. Nosaltres, jo m'aixeco una hora abans, que si el cabell, que si la planxa, que si el maquillatge. I dius, tot aquest temps que ens estan robant, perquè això és un temps robat, a part dels diners que ens gastem en productes, que esto es otro melón, el temps que invertim en això, i després, lo pitjor, arriba a casa i desmaquilla-te. O sigui, penses com en tot el ritual que fem per estar guapes, i penso, uau, iros a tomar por culo.
De fet, quantes vegades, a mi m'ha passat personalment, no he rebut el comentari un dia que he vingut, que no vaig maquillada, de et trobes bé, és que fas mala cara.
Exacte.
I jo sí, estic sense maquillar, però estic perfecta, gràcies.
Exacte, a mi també m'ha fet això, i dir, és que és la meva cara, ho sento molt, o sigui, no és que faci mala cara, és que no porto 4 quilos de maquillatge a sobre. I després també hi ha un temazo, quan el tema de les canes, que aquest és un tema que a mi personalment encara no m'arriba, però jo ho veig en els meus entorns. Aquí hi ha una pressió molt, molt gran. És que no s'acaba. O sigui, tu vas complint anys i aleshores et van passant coses diferents. Una nena de 18 anys no es preocuparà de les canes, però es preocuparà d'unes altres coses. Però tinguis l'edat que tinguis, el sistema ja s'ha encarregat que et preocupis per alguna cosa. I quan comencen les canes és brutal. O sigui, és que no veiem a dones de 40 anys amb canes. Les veiem quan tenen 60 i pico, 70 i pico, però dius, hòstia, és que les canes comencen a aparèixer molt abans. Per què no veiem a dones de 40 amb canes quan les tenen perfectament? Per què? Perquè se les tinyen. Aleshores, clar, són totes aquestes coses que són pressions estètiques que potser, si no t'has parat a reflexionar, dius, ui, que exagerada, esto no és violència. No, sí, això clar que és violència. Potser és una violència més sutil, més simbòlica, però això ens afecta i ens merma la nostra autoestima.
Com podem desaprendre tot això que ens imposa la societat i, sobretot, com podem fomentar una relació més saludable amb el propi cos i la pròpia imatge des de casa, des de les famílies, des de l'educació? Com podem començar a establir aquest canvi?
O sigui, jo penso que el feminisme no ens ha de fer sentir culpables. És a dir, al final, tu analíticament o racionalment pots arribar a totes aquestes conclusions i dir, vale, m'estic maquillant per això, m'estic depilant per això, o m'estic mirant al mirall i no m'agrado, o no m'agraden els meus pits, o no m'agrada el meu cos, la meva panxa, el meu cul, i sé perquè m'ho han imposat, perquè m'han dibuixat un cànon, perquè, o sigui, racionalment és relativament senzill arribar a aquestes conclusions. El tema és què fem amb això. I clar, jo penso, jo no sóc més feminista per no depilar-me, perquè el feminisme ni és una competició, ni és un reparto de carnet, ni res. Per mi el tema és, hi ha una part de consciència d'adonar-nos i després de fer-nos moltes preguntes. De fer-nos preguntes que potser costen més, però per pensar, vale, per què m'estic veient més guapa? Qui m'ha ensenyat que això és ser guapa? Quan potser fa 4 segles el cànon era completament diferent i el que era atractiu era estar més grassoneta. O sigui, vale, això és una cosa social que hem anat construint. Aleshores, clar, per una part penso, hem d'abraçar les nostres contradiccions, perquè jo, tot i fer tota aquesta reflexió, avui vaig maquillada, per exemple, i soc plenament conscient de per què ho he fet, i em maquillo, i no vull sentir-me culpable per maquillar-me, però el que vull és intentar que totes reflexionem sobre per què ens maquillem, i que, sobretot, si decidim no maquillar-nos, si decidim no depilar-nos, que no passi absolutament res. O sigui, per mi la llibertat, el feminisme de veritat, és poder prendre aquestes decisions sense que hi hagi conseqüències. I poder dir, avui no em depilo i tinc pèls i no passa res. i no rebo cap mirada i no em sento jo malament i no dic, uau, no aixecaré el braç, perquè això m'ha passat, de dir, venga, soy superfeminista, me dejo los pelos en las axilas i després veure que tinc els braços baixats tota l'estona perquè em fa vergonya que s'hagin. I dius, hòstia, tot això és un procés, però crec que és un procés molt bonic de dir, vale, el feminisme el que m'ha de fer és alliberar-me d'aquesta pressió i poder decidir si ho faig o no ho faig i que no passi absolutament res.
Ja per acabar, Júlia, creus que algun dia aconseguirem en aquesta lluita contra aquestes pressions estètiques acabar amb elles o és una utopia?
Jo sempre soc optimista i positiva, perquè si no, o sigui, òbviament ho vius i jo mateixa he fet com, uf, és que no, o sigui, ho veig molt complicat, però fa 100 anys també era molt complicat que les dones votessin i les dones al final hem acabat votant de momento. No sé si Vox té el seu programa electoral, que les dones deixem de votar, però que potser hi ha com lluites o l'abolicionisme, o sigui, potser hi ha conceptes que dius, buah, això és una utopia, però no és veritat, perquè si no seguiríem en l'antiu règim. Aleshores, jo penso que sí que es pot, i no és que ho pensi, és que vull que es pugui, i actuo de forma activa per intentar donar passes endavant perquè de veritat puguem ser lliures en aquest aspecte.
Doncs de tot això parlarem detingudament, Júlia, el pròxim 6 de març a les Cases d'en Puig. Vull agrair-te moltíssim aquesta estoneta que ens has dedicat i parlar d'aquest tema, que se'ns han quedat moltes coses. Ho parlarem el dia 6, que
sí.
Vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. I sí, és que al final és un tema que podríem estar hores i hores i hores parlant, però per mi l'important és que almenys la gent es pugui fer preguntes des de casa. Així que moltes gràcies.